Deixar-se interpel·lar, mestres que inspiren, consta de 10 capítols d'una mateixa sèrie d'entrevistes. Escoltarem persones vinculades al món cultural sobre què va significar pel seu desenvolupament professional i vital el fet de deixar-se interpel·lar per l'obra d'un referent conegut. No es tracta d'una aproximació acadèmica, sinó de compartir el testimoni experiencial de cada convidat i convidada per ressaltar la inspiració que van trobar-hi. D'aquesta manera, a cada entrevista aprofundim en una de les persones convidades i a la vegada en el referent triat i com les va influenciar de manera decisiva. Deixar-se interpel·lar, mestres que inspiren, és un podcast de Matías Rossi i de qui us parla, Didac Lagarriga. En aquest capítol parlem amb Josep Oton i la figura que ell ha triat és Simone Weil. Josep Oton és nascut a Barcelona l'any 1963, catedràtic d'ensenyament secundari i docent. És autor també de diversos llibres, tant d'assaig com de narrativa juvenil. Simone Weil va néixer a París el 1909 i va morir el 1943 a Anglaterra. Va ser una coneguda filòsofa, activista política i escriptora. En aquesta entrevista coneixerem una mica més de Weil a través dels ulls de Josep Oton, a més de saber per què i de quina manera aquesta pensadora capdalt del nostre temps el va interpel·lar i com aquest fet ha influït en el nostre convidat.
La Simone Weil apareix en la meva vida en un moment molt, molt determinat. No? Jo soc de tradició cristiana, catòlica, però en un determinat moment em començo a donar també la meva pròpia experiència cristiana. Eh? Vull dir, em fa retrobar-me o trobar-me per primera vegada en autors, sobretot Nietzsche, de que autors que teòricament són ateus o que no hi creuen, i m'ho vaig trobar, literalment trobar, me'n recordo perfectament, o sigui, jo pujo una muntanya, un dels meus exercicis espirituals, pujar una muntanya a Horta de Sant Joan, la muntanya de Santa Bàrbara, i pujant aquella muntanya em va entrar pregant, vull dir, en contemplació, en mitja natura, la inquietud per Nietzsche. No? Ha llegit una cosa, una entrevista, per ser Amador Vega, i em va entrar la inquietud. I com, ostres, aquest personatge és molt interessant. I llavors, quan vaig arribar, vaig anar a buscar algun llibre, quan vaig tornar a Barcelona, vaig buscar un llibre de Nietzsche i vaig fer un poema d'ell. No? Un poema que parlava de com del desig de Déu, no? I llavors, a partir d'aquell poema i d'altres coses que vaig anar a buscar, em vaig adonar de la recerca de l'absolut, de l'experiència espiritual, de l'experiència mística, en personatges com Nietzsche, i que després en la religió de la seva època o del seu entorn immediat no li podien donar resposta. Això em va fer buscar altres pensadors, des de Cioran, Kafka, Wittgenstein, no? I vaig escriure un llibre que era Vigies de l'abisme, aquesta imatge, no? D'aquests autors que per nosaltres són com que refusen la religió i en el fons són grans cercadors de l'absolut, però que els models religiosos del seu entorn immediat, de la seva família, de la seva església, no li donen resposta. I en aquest context és com apareix Simone Weil a la meva vida, com una vigia, no? Guaita de l'abisme, no? Una vigia de l'abisme. No? I va ser un dominic que li vaig explicar, bueno, que jo estava vivint, les meves experiències, em va dir, tu has de llegir Simone Weil. Però haig de dir que soc molt desobedient i no li vaig fer cas. Remarco que era un dominic perquè Simone Weil havia tingut relació amb un dominic, amb el pare Josep-Marie Perrin, i ella, quan va viure tota la seva evolució espiritual, va anar a parlar amb ell. I li va explicar les seves reticències amb l'Església, o sigui, el seu gran desig espiritual i la seva, els contactes amb el catolicisme, però alhora les seves reticències. Després d'un temps, una monja, la Santa Anna, em va regalar un llibre a l'Espera de Dios, I, bueno, i el vaig guardar a casa meva, molt ben guardat. Som molt desobedient, eh? No hauria de ser tant. Però diguem que la Simone Bell va insistir. I finalment, a la feina, una companya, atea, quan va saber que jo era creient i tal, ho va comentar amb una amiga i aquesta amiga no sé què, i li va dir, ah, això és que està llegint a Simone Bell. Volguem dir que és un personatge així com de frontera, no? I llavors, clar, ja hi eren tres avisos, no? I llavors vaig agafar el llibre aquell que m'havia regalat aquesta monja de Santa Anna i el vaig obrir, vaig començar a fullejar i, bueno, em va fascinar, fascinar, completament. Bueno, vaig quedar, per què? Per molts motius. Un, la lucidesa d'aquesta persona, la Simone Bell. La intensitat de la seva vida espiritual. I tercera cosa, paral·lelismes amb mi. Això em va sorprendre moltíssim, moltíssim. Un és que una de les seves grans experiències, unes experiències capdals al seu itinerari, va ser a Assís, que jo també l'any, en uns anys havia tingut, havia tingut una experiència molt forta a Assís, i clar, trobar que aquesta dona, doncs també, no? Hi ha una edat similar a la meva, quan jo vaig estar a Assís, havia estat a Assís i li havia impactat, dic, ui, això m'interessa moltíssim, no? I després, elements, per exemple, ell era professor de l'institut, com jo, no, clar, la docència, bueno, una sèrie de... Per exemple, ella va estar a la Guerra Civil Espanyola i va estar a Pinar d'Ebre. Els meus avis eren de Maella, vull dir que és relativament a prop, geogràficament, del mateix estil de poble i tal, no? I el que ella explicava és el que explicava de la guerra era el que explicaven els meus avis. Vull dir, la versió que jo tinc de la guerra és la dels meus avis d'aquell poble amb les columnes anarquistes, que és molt similar al que explica la Simone Bell. Vull dir, hi havia molts elements que a mi, bueno, em feien a Bell molt propera i que em donava molta llum. Il·luminava el meu propi procés, no? Tant pel tipus d'experiència com, bueno, per aquesta mena de col·lisió entre l'experiència i, diguéssim, el format religiós d'aquell moment, no? Que jo veia. La vaig trobar com una companya de camí i va ser un impacte molt fort. A 20 anys, sí.
I a partir d'aquí, d'aquest caminar junts, com t'ha canviat, no? Suposo que no sé si has decidit ja començar a escriure sobre ella o va ser molt, molt posterior.
A veure, a partir d'aquest moment jo la vaig començar a citar. A Vigies de l'Abismo, doncs està la Simone Bell, explico la tal, juntament amb altres, amb ateus, agnòstics, heterodoxes, vull dir, i aleshores... Hasta la editorial que han publicat en aquell moment, bueno, que han publicat molts llibres, que és Salterre, em van dir, home, hauries de fer una tesi, t'hauries de donar consistència acadèmica perquè no sigui tal, no? Llavors vaig estar tot un any, dos anys, un any de discerniment d'això, del tema de la tesi, perquè jo soc professor d'institut, en aquell moment treballava per la Generalitat, al Departament d'Educació, i clar, no tenia mitjans per fer la tesi. Llavors vaig començar a parlar amb un altre, amb el vicedelegà de teologia, em va aconsellar, diu, si ja tens un llibre que és el Vigies de l'Abismo, doncs converteix aquest llibre en una tesi. Diu, però bueno, vés a parlar amb el vicedelegà de filosofia de la Universitat de Barcelona, que era el Josep Maria Esquirol. I com vaig anar, li vaig explicar, i llavors, sense haver-li dit jo res de Simone Bell, em va dir, home, Vigies no pots convertir en tesis, més agafa un personatge i vés a fons, no? Dic, i quin? És el Josep Maria Esquirol, em va dir, Simone Bell. I jo, per això vaig fer jo la tesi de Simone Bell. En la tesi de Simone Bell, clar, jo com soc docent, jo tenia que... Bueno, vaig demanar un any sabàtic al departament per fer una recerca i, per tant, jo tot ho tenia que orientar molt en el sentit de Simone Bell, l'educació, etc. I això va ser la base, com una tesina, diguéssim, com un primer treball, que després em va permetre fer la tesi, pròpiament dita, a la Facultat de Formació de Professorat. Clar, posar una tesi de Simone Bell a la Facultat de Formació de Professorat és com una cosa inaudita gairebé, no? Però bé, això està a la recerca. I es va començar a buscar totes les recerques que s'havien fet sobre Simone Bell i l'educació. Hi ha molts temes, no? Ella parla, per exemple, del tema de l'atenció, ara que estem a l'època del mindfulness, doncs ella parla com de l'educació a l'escola, com una preparació interior, diguéssim, com una contemplació, com preparar-nos per la contemplació, ho diu explícitament, no? I parla de moltes coses. Jo soc professor d'història, soc catedràtic d'institut, i aleshores la meva gran sorpresa va ser quan ella parlava de la història. I a partir d'aquí, com una fonamentació de l'ensenyament de la història, el que vaig descobrir és una Simone Weil com precursora, entre cometes, de Hannah Arendt, a través, sobretot, de la seva experiència de la fàbrica i de la seva experiència en Alemanya, a veure què era el nazisme, in situ, i de la seva experiència de la Segona Guerra Mundial. Ella desenvolupa una teoria sobre el que ella diu la força, que a mi em recorda, em evoca, la banalitat al mant de Hannah Arendt. I aleshores vaig fer tot un treball sobre el totalitarisme en Simone Weil i com això es pot vincular a la història, com l'ensenyament de la història es pot instrumentalitzar a favor del totalitarisme o no, o pot ser un element emancipador i que promou la llibertat de l'individu, etc. Em va fascinar el que ella deia sobre les crítiques que feia del nazisme. Ella, quan parla de la força, diu quan un soldat està matant amb un altre, la víctima es converteix, deixa de ser persona i es converteix en matèria inerta. Però el botzí, el que està matant, també. Això és jo penso que és la banalitat del món. No? I jo crec que aquesta experiència que ella té, que la desenvolupa sobretot el tema de la guerra i el tema del totalitarisme, sobretot del nazisme i de com l'individu perd la seva capacitat d'avançar, no? I ella diu coses com, diu, clar, és que jo soc molt feble. Ella era molt, molt autèntica, som molt febles. Jo si veiés un grup de joves nazis cantant, doncs, instintivament m'afegiria. O sigui, diu, per això haig de defensar, ella era molt de defensar el pensament individual, diu, perquè de tendència natural ja em deixaria arrossegar i m'integraria amb això. No? Doncs diu, no, jo haig de preservar, i també fa aquestes crítiques molt fortes del totalitarisme, però jo crec que el lloc on ho va veure va ser a la fàbrica, no? Perquè ella va estar en una fàbrica treballant. Ella deia que la revolució, els teòrics de la revolució no havien treballat mai a una fàbrica i, per tant, el que van fer va ser canviar el propietari de les fàbriques, que deixava de ser un burgès i passava a ser l'Estat, però, en canvi, l'obrer seguia estant oprimit a la fàbrica. I doncs ella diu, i, per tant, els teòrics del moviment obrer no han estat a una fàbrica i no saben com viuen els obrers. I ella va anar a treballar a una fàbrica. I una de les coses que es desprèn del seu diari de la fàbrica, l'experiència de la fàbrica, és aquesta despersonalització. L'obrer deixa de pensar i es converteix també en un engranatge més, en una peça més de la maquinària industrial i, per tant, deixa de pensar, deixa de ser lliure. Jo crec que aquesta experiència li va permetre entendre la força del totalitarisme. Que això serà el que Hannah Arendt dirà, no? Després amb els camps d'extermini, de dir, bueno, és que al final tot és com una mena d'engranatge i aquell senyor pobre, doncs, bueno, pobre no, però vull dir, no és que sigui especialment cruel, sinó que és una peça, no? Un engranatge, i ell ha de fer el que li toca fer i posa allà un segell que després envia la gent a la càmera de gas, però ell només diu si aquest és hàbil o no és hàbil, no? És apte o no és apte, i el que passa és el següent pas ho fa un altre. Jo crec que això ella ho va viure molt intensament a la fàbrica. I en aquesta experiència de la fàbrica i del totalitarisme, jo crec que se li desperta la dimensió espiritual. O sigui, l'antídot del totalitarisme, l'antídot d'entendre l'ésser humà com una peça d'un engranatge dintre de la societat, és aquesta evidència de la transcendència, aquesta evidència de l'absolut. No? Tot i que, i ella ho diu i ho critica molt fortament, sobretot pel que fa al catolicisme, critica la complicitat o la connivència de com les religions, el catolicisme, en el seu cas, que ve del judaïsme, que és molt crítica amb el judaïsme, cosa que sorprèn en ple holocaust, aquesta vessant totalitària de les religions, ella sobretot pensa en les croades i en la Inquisició, en la imposició, no?, d'una manera d'avançar. Ella en aquell moment estava al sud de França i viu al món de l'Occitània i pensa en la possible renaixença que s'hagués produït a Occitània i, en canvi, diguéssim, la croada contra els albigesos, contra els càtars, ho va arrasar tot, no? I ella critica aquesta dimensió totalitària de les religions constituïdes i estructurades perquè imposen un pensament, però, d'altra banda, ella té molt clar com aquesta dimensió de transcendència de l'absolut ajuda a desenvolupar un individu lliure, no?, de l'opressió. El seu gran llibre, Reflexions sobre la llibertat i l'opressió social, doncs, com un element alliberador, perquè és l'experiència personal que et fa sortir d'aquests engranatges. Això és com jo interpreto Simone Weil i com jo interpreto la seva experiència.
fan, la, com deies, amb els temes també de l'educació, no? La fan com molt vigent, tot i que a vegades sembli que està, no?, com sigui una autora de fa molt de temps i que els seus temes ja una miqueta han passat, però en canvi són totalment vigents, no? I de fet, l'interès que hi ha ara és bastant molt més gran, potser, que fa uns anys, no?
Clar, jo penso que el tema està tractat, ara bé, jo penso que és una gran desconeguda des del punt de vista educatiu. O sigui, jo sí que recomanaria als pedagogs que l'incloessin en el llistat, diguéssim, de pedagogs importants. Per què? Primer, perquè ella és pedagoga. Ella estudia a l'Escola Normal Superior de París. És deixeble d'Alain, que és un pedagog. Ella és docent, és professora, és agregada, és catedràtica, i per tant, ella està a la pràctica. I després, perquè en el seu projecte utòpic, no, que al final, pràcticament una de les seves darreres obres, quan està a punt de morir, i que França està ocupada pels alemanys, i ella fa com un projecte de com hauria de ser França alliberada dels nazis, i li dona molta importància a l'educació, molta. Planteja temes com el tema de l'atenció. L'educació el que ha de fer és instruir, és disciplinar-nos amb el tema de l'atenció i que els exercicis escolars, des de la traducció del llatí, un programa de geometria, el que hem de fer és aprendre a concentrar-nos, a estar atents. No? Després, per exemple, a nivell d'ensenyament de la història, doncs, diu moltes coses que són molt modernes. No? Ella parla, diu que s'hauria de fer la història dels perdedors, diu, perquè en els llibres d'història sempre està la història dels vencedors. No, hem de fer la història dels perdedors, no? de les minories que han estat arraconades. I ella, que era molt intel·lectual i molt maldestra, no, el que ve de la fàbrica, bueno, sempre s'equivocava i tenia accidents, ella, per exemple, defensa molt la importància del treball manual. Per tant, ara tot això que es diu de la formació professional, ella ho té molt clar. Jo ens deia que als obrers, que se'ls volia donar una instrucció molt detallada, se'ls ha de donar formació sòlida, vull dir, de formació cultural. No els podem degradar la seva formació només a aprendre l'ofici, a aprendre cultura. No ens podem privar de la cultura. Vull dir, està plantejant el que és la formació professional d'una manera molt moderna. I alhora els està dient que els que no estudien professionalment també han de fer treball manual, perquè és molt instructiu i és el contacte amb la matèria. Llavors, clar, té idees d'aquestes, home, que avui són molt actuals i que dona pautes, bueno, que s'haurien de tenir en compte. Com vaig fer un esforç molt gran per la tesi, la vaig fer a costa de molt sacrifici d'ell, vaig dir, bueno, vaig aprovar. I llavors vaig agafar parts de la tesi i les vaig convertir en assajos. Ens vaig guanyar el Premi Sarah i Moret amb un assaig sobre Simone Weil, el totalitarisme, arrelament i nació. Tota aquesta dimensió més política que comentava abans d'una Simone Weil equiparable a la Hannah Arendt, per entendre's, o a la línia de Hannah Arendt, i sobretot el concepte de nació. Aquella defensa el concepte de nació. Però clar, dius, com pot ser que, aquesta era la pregunta inicial de la meva tesi, com pot ser que una persona que ve del món obrer, del món anarquista i tal, defensa el món de la nació quan en aquell moment el tema, el concepte de nació està agafat pel nazisme. Per tant, és la justificació de les barbaritats que feien. O sigui, ella defensa el concepte de nació a partir del concepte arrelament. Tot ésser humà, per desenvolupar-se, és com una planta i, per tant, per desenvolupar-se necessita on arrelar-se. I arrelar-se és un medi social, cultural, no?, que doni uns referents. I aquest concepte és el que ella entén com a nació. És, veu la nació com l'entorn on es desenvolupa l'individu. O sigui, no com un fi en si mateix, sinó com una necessitat de l'ésser humà. Una necessitat moral de l'ésser humà, tenir una nació entesa com aquest context social, cultural, de vincles, i això ho desenvolupa, i la meva tesi va sobre això. Després, una altra part de la tesi, que era la més pedagògica, vaig presentar el premi Joan Profitós, i me'l van donar a la nit de Santa Llúcia, i també vaig fer un altre llibre sobre Simone Weil i l'educació, no? Sobre tots aquests temes que abans estava plantejant. Però, clar, el meu tema, el tema que em va portar a mi Simone Weil era l'experiència espiritual i religiosa. I llavors, quan vaig defensar la tesi, un dels professors, que era el professor Izurquiza, de la Universitat de Saragossa, em va dir, em sorprèn molt la teva tesi, perquè és sobre Simone Weil i els temes religiosos els toques d'esquitllada, no tan dinses. I llavors jo li vaig dir, que estic a una universitat pública, formació professoral, de didàctica de la història, per tant, la tesi d'història, el tema central és la història, molts dels membres del Tribunal d'Historiadors, a una universitat pública sobre un tema que és l'educació i tal, però el meu interès personal és sobre la interioritat de Simone Weil. I li dic que quan acabi, si m'aproven la tesi i tal, em dedicaré a escriure sobre l'experiència espiritual de Weil. I aleshores, acabada la tesi, amb tot el material, que havia treballat tota l'obra de Weil, vaig escriure Simone Weil, El silenci de Déu, que és el llibre més conegut, i que ara l'editorial Fragmenta ha publicat en castellà. Ara he fet jo la traducció jo mateix, i al fer la traducció he reelaborat el llibre. Per tant, és gairebé un llibre no nou, perquè és el mateix, però sí, doncs, bueno, després d'uns anys, doncs, havent reposat el text, doncs, bueno, i actualitzant alguns elements, bueno, és un llibre més treballat, més elaborat i tal. Que és un llibre que el tema del silenci de Déu és perquè, clar, ella viu d'una banda el tema de la Guerra Mundial, l'Holocaust. Ella no coneix gaire l'Holocaust. Ella mor l'any 43 i, per tant, les imatges que nosaltres tenim dels grans d'extermini, ella no les va veure. Hi havia rumors, però a l'opinió pública no estava prou clar això. Però ella sí que veu, bueno, el pessimisme d'un món abandonat per Déu. I ella això ho viu com a experiència espiritual. I doncs ella, quan està a França, al sud de França, perquè els nazis han ocupat el nord i ha de marxar cap a Amèrica, escriu com una mena de poema al qual parla d'això, no? D'un personatge que ve a veure, li parla, té com una relació tal, i de cop i volta diu, ara marxa. Pues, que és com ella, d'alguna manera, se sent a l'abandonar França, és com ella se sent respecte a l'Església Catòlica, o sigui que sent que s'acosta a l'Església Catòlica i tal, però després diu, no, si penses això no et pots batejar. I, doncs, té aquesta sensació, i llavors ella fa aquesta mena de breu narració que serveix d'eix que articula tot el llibre, El silenci de Déu, tant la versió catalana com la castellana, i que explica això, aquesta trobada, però alhora a aquesta sensació de rebuig i de solitud i de silenci, no? D'un Déu que calla, no? I que després més endavant s'ha parlat molt, no? Perquè Déu va callar a Auschwitz, no? Jo parteixo d'aquí, d'aquest element, del silenci, no? Perquè a mi em va impactar molt quan vaig llegir alguns textos de la Weil quan estava a Marsella i tal, que diu una frase molt dura. Diu, Déu només està present al món en forma d'absència. Uf! Vale. I diu, com ella pot dir això? Que ella ha tingut aquests contactes, aquestes trobades espirituals. I doncs, clar, és una mica intentar esbrinar què s'amaga darrere aquesta frase, aquesta absència de Déu, i d'alguna manera ens articulo el llibre com si fos trobada i absència. Aboco doncs, tots els meus coneixements de Déu, però també tots els meus coneixements, sobretot el que jo he viscut, he meditat, he llegit sobre l'experiència espiritual. L'experiència espiritual és alhora trobada i alhora és absència. No? I com són dos elements que es van intercalant, no? I van oscil·lant a la vida, el que Sant Ignasi deia moments de consolació i desolació, o les nits de Sant Joan de la Creu, no? I quin paper hi juga. No? I doncs, a partir de l'experiència espiritual de Bell, que està immersa, no?, en l'experiència de la Guerra Mundial, de l'Europa, de la crisi del 29, de les fàbriques, de l'experiència de la fàbrica, de l'experiència del totalitarisme, del nazisme, de l'estalinisme, com ella ho viu com a experiència espiritual. El que és experiència històrica és experiència afaixona, no?, li dona forma a la seva experiència espiritual.
Has escrit aquests llibres una mica pel món adult, no? Però tu al dia a dia també estàs amb adolescents, no? M'imagino.
Sí.
I com transmets, o no sé si el transmets, no?, aquesta passió, aquest interès, perquè també és una persona que pot connectar molt, no?, amb aquestes inquietuds més joves.
Sí, doncs mira, d'alguna manera m'ho vaig trobar gairebé, no diré per sorpresa, però sense buscar-ho, no? Jo tinc molt aquesta inquietud, o sigui, estic amb joves, m'encanta la docència, m'encanta la gent jove, la il·lusió, l'entusiasme, la ingenuïtat també, però clar, jo molt a l'ambient de l'escola pública, i per tant jo tinc molt clar quina és la meva missió i de què sou professor, dono classes d'història i de filosofia. Però també entenc que hi ha una inquietud religiosa, una inquietud espiritual subjacent, no? Llavors em van donar l'oportunitat, per això et diria que gairebé per sorpresa, un dia durant una conferència tenia una persona que dirigia una col·lecció de novel·la de narrativa juvenil i ens em va convidar a escriure un llibre. I dic, ui, però com jo escriuré una narrativa si no ho he fet mai? I tal, sí. Tu pensa alguna cosa que t'agradés quan eres petit. I vaig escriure un llibre perquè jo, quan era petit, era un enamorat però enamorar dels indis de Nord-Amèrica. M'encantaven les pel·lícules dels westerns, no? De l'oest, que dèiem, no? I en aquella època, quan jo era jovenet, quan jo era un nen, els indis eren els dolents. Després ja han fet altres pel·lícules, no? Jo recordo quan vaig veure Un hombre llamado caballo, que jo la volia veure, però jo no tenia els 13 anys i no podia anar a veure-la perquè era per a mayores de 13 anys, no? I anava al cine a veure les fotos, no? Perquè era la primera pel·lícula així més antropològica, no? Més etnogràfica, que explicava la vida dels indis i que jo no es posava com els dolents de la pel·lícula, com els salvatges, no? I llavors jo vaig escriure una novel·leta molt breu per nens, diguéssim, de 12, 13 anys, que és El xamán del pequeño valle, on explica, amb el llenguatge dels indis, no? Seria un siux, no? Un yakota, seria com explica el procés d'iniciació a l'edat adulta, no? Que això que fan, no? Que nosaltres tenim l'adolescència que cada cop dura més, es va eixamplant, ells tenen com els seus rituals, com passa l'edat adulta, però que per passar a l'edat adulta també va amb el descobriment de la dimensió sagrada de l'existència. I aleshores presento aquell nen amb tot aquest procés, parlo dels inipis, si fa un inipi, bueno, tota la seva vivència espiritual. I després sempre em va quedar les ganes de continuar amb això i vaig escriure un llibre que es diu Laberint i per més grans, adolescents més grans, en el qual és una mena de nom de la rosa, perquè a mi el nom de la rosa em va agradar molt, el vaig treballar molt amb els meus alumnes, i quan parlo de l'edat mitjana poso el nom de la rosa i el treballem a fons, jo m'havia llegit la novel·la diverses vegades, l'havia estudiat molt a fons, vaig fer com una mena de nom de la rosa, per dir laberíntia, pel tema del laberint, el laberint interior, el descobriment i tal, per dialogar amb Umberto Eco, i el monestir és femení. I el personatge, que és l'abadesa, hi ha un inquisidor i l'abadesa del monestir, està inspirat en Simone Weil. M'invento una mena de Simone Weil a l'edat mitjana, inspirant-me també en la Garra d'Ingen i tal, i que dialoga amb un inquisidor que presenta aquesta religió més totalitària, més d'imposar, més rígida i tal, i l'altra que parla més des de la vivència, no? I des de l'obertura que et dona la vivència. Aquestes són, he escrit més relats, però aquestes són les meves dues grans novel·letes, no? Novel·les, no? Per nens més petits, El xamán del pequeño valle i La laberintia pels més grans. Jo detecto aquesta necessitat d'un personatge com ell, perquè a vegades hi ha personatges que són molt espirituals, però després ella inclou una vida espiritual intensa, un compromís social i polític ferm i alhora una potència intel·lectual enorme.